Bambin Ràdio. Són les 10 i 6 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Entomem la segona part de la roda política d'aquest dimarts dedicada a la participació ciutadana als nostres municipis. I ara a Lourdes encetem tertúlia entre els convidats.
Doncs sí, i recordem per als nostres oients, aquells que s'hagin incorporat ara en aquesta segona hora del Penedès en xarxa, que comptem amb el Pere Bernet, regidor Participació Ciutadana de Sant Sadurní. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim el Jordi Catasús, regidor d'Atenció Ciutadana i Comunicació d'Olèrdola. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
I tenim el David Martínez, regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia, David.
Molt bon dia.
Bé, obrim aquesta tertúlia i clar, una de les preguntes, no? La política ha canviat en els darrers anys. És veritat que la ciutadania està una mica cansada dels polítics i d'aquesta burocràcia. A mi m'agradaria, sobretot, que tingueu, que pugueu parlar entre vosaltres, fins i tot. És costós a l'hora de fer entendre a la gent que la participació és més complexa del que es veu des de fora? I comencem amb el Pere i després vosaltres mateixos.
És molt costós fer que la gent participi, però a vegades no ens donem compte i estem participant per altres canals. I per exemple, la irrupció de les xarxes socials, dels Facebooks, Twitters, etc., fa que molta gent que normalment no s'atrevia a donar la seva opinió, que no deixa de ser una forma de participació, ho faci amb més assiduïtat. I evidentment nosaltres els polítics no som impermeables a l'opinió de la gent que, per exemple, fa les xarxes socials. Per tant, també és una manera d'entrar dins aquests processos participatius. El que sí que és cert és que nosaltres hem de dotar de quantes més eines millor perquè la gent pugui participar d'una manera transparent, oberta i en igualtat de condicions.
Jordi?
Coincideixo totalment. I a més és que la participació al capdavall el que fa és incidir en aquelles accions que després marquen el dia a dia dels nostres veïns. Parlo a nivell local, la participació a nivell municipal, ja no parlo a més altres esferes, però a nivell municipal sí que tot allò que demanem la participació de la gent és perquè són coses que afecten el nostre dia a dia, allò més immediat, no? I penso que és d'allò més important. Bàsicament, resumint, és allò que sempre diem, que l'administració local som l'administració més propera al ciutadà, no? Per tant, tot això que pugui ajudar el dia a dia a fer-lo més còmode, a fer-lo més atractiu pels veïns, doncs millor.
David?
Bé, jo en aquest cas penso que de vegades és molt difícil d'entrellaçar la immediatesa en la que els veïns ens demanen una cosa i volen veure el resultat de seguida amb els tempos de l'administració, que són absolutament feixucs, i qualsevol cosa, els companys suposo que coincidiran, requereix de molts informes d'especialistes i tal, que a més és com ha de ser, perquè l'administració el que és garantista dels drets de tots els afectats de qualsevol cosa que volem fer, no? Però en canvi, quan algú ens posa una idea sobre la taula, que ho diu segurament amb tota la bona fe del món i creu que és el millor que podem fer pel municipi, pues, a més ho vol ràpid i al moment, no? I això no és possible i això fa de vegades que la gent es desafecti, no? És molt fàcil posar, com deia el company, una opinió al Facebook i això, però fer una realitat és a través d'una idea és complicat o si més no s'ha de treballar molt, no?
De fet, molts municipis, el que comentàvem abans amb cadascú de vosaltres, doncs heu apostat per aquests pressupostos participatius en els darrers anys. Creieu que és una bona manera d'empoderar a la població i potser d'obrir uns altres processos participatius on la gent pugui dir la seva, que no només per una partida X o una quantia econòmica? Tots a la vegada no cal,
Bueno, jo, com deia abans, nosaltres acabem de començar i estàs en una experiència doncs molt maca, no? El que sí que és veritat, pues, que enganxa molt el tema dels pressupostos. Nosaltres la quantitat que estem posant, pues, és petita per lo que és el pressupost municipal, no? I la gent a vegades, pues, també diu, oh, decidim sobre molt poc, però aquí lo important no és aquest àmbit de decisió, que també ho és, sinó aquesta comunió que n'hi ha entre la ciutadania i l'Ajuntament en el moment de pues, rebre les propostes o inclús rebre les crítiques que arriben directament en una plataforma, en aquest cas, on el que es busca és precisament copsar això, copsar aquestes idees, copsar aquestes demandes. Treballarem cap als pressupostos aquelles que es puguin, però aquelles que no, que inclús les descartades de les propostes, pues, van a una taula de decisió també, de veure, pues, quan es poden marcar, quan podrien esdevenir projectes municipals i quin podria ser el futur. Vull dir que de vegades la gent no percep que el tema dels pressupostos participatius o de la participació no és tant decidir sobre una partida, sinó poder posar sobre la taula de nosaltres els polítics i també de les taules tècniques de l'Ajuntament propostes que vinguin de la ciutadania. No?
Pere, Jordi...
Més enllà de pressupostos participatius, això ja ho vam provar i no, el resultat que vam obtenir no ens va satisfer del tot. El que sí que fem és que cada cop que hem de fer alguna actuació en un punt determinat, sí que ens reunim amb els veïns, els demanem la seva opinió i què us semblaria. És una manera de participar, jo entenc que és una mica més directa, més personal i que afecta més el dia a dia, per exemple, del barri on fem l'actuació, del carrer, etc. Per això per nosaltres també és molt important que dins dels municipis quantes més associacions de veïns, entitats hi hagi, millor, i hem de potenciar això. De fet, ho fem vam començar amb els agregats rurals fent els consells veïnals i això s'ha d'anar extenent a tot el poble i s'han de crear associacions de veïns d'indrets determinats i són amb aquells amb qui has d'interlocutar a l'hora de realitzar una actuació.
Pere?
Sí. S'ha sentit?
Sí, sí, sí.
Bé, jo, si em permeteu, intervindré ara. Jo crec que la importància de la participació ciutadana rau també amb el fet de la transparència. Aquí, per exemple, jo mateix doncs, tinc les regidories de participació ciutadana i transparència i per mi van molt intrínsecament lligades, no? I pensem que la participació ciutadana et permet establir una bidireccionalitat que potser amb altres d'altres maneres no tens, i ens permet jugar a donar informació que potser doncs, en altres circumstàncies no donaries, no per manca de voluntat, sinó perquè no ho faries. En els processos de participació, per exemple, sí que nosaltres des d'aquí el que fem és que quan algú ha participat, hem fet un projecte i quan algú participa, després, quan finalitza, se li retorna quina ha estat l'opció guanyadora, en cas de que se submeti alguna cosa així consulta, però sí que s'intenta donar molta informació, no? I al llarg de la tramitació d'allò que es fa, intentem donar molta informació. I amb això enllaço amb el que comentava un company, que dèiem, l'administració és feixuga, sí, és feixuga, però també nosaltres hem de ser bastant proactius a l'hora d'explicar aquestes coses. Nosaltres aquí ho hem viscut, jo ho he viscut amb un procés que hem enllestit no fa gaire, ara l'estiu es va finalitzar, que era un procés d'envelliment de rotondes que us comentava abans. Això era un projecte de participació ciutadana per decidir que destinàvem una part de pressupostos del 2018, i s'ha finalitzat ara el 2021. Sí que hi ha hagut un any pel mig de gairebé aturada amb la situació de la pandèmia, però això demostra i ens fa explicar quins són els tempos en què ens hem de moure. Una cosa és la de projecte guanyador, quan es defineix un projecte guanyador, aquí, per exemple, hi ha una comissió de seguiment dels processos participatius, en què hi ha doncs, el portaveu de cada grup municipal i els regidors no adscrits, on fem un seguiment de tot plegat. A partir d'aquí hem d'explicar a la ciutadania que s'ha de fer una redacció del projecte, s'ha de fer una licitació de les obres, s'ha de fer tot el tràmit de la licitació, l'adjudicació, i a partir d'aquí has de fer unes obres. També hem de fer entendre a la ciutadania que no és dir, vinga, guanyat això, anem a fer això, i es fa en dos dies, sinó que la realitat és una, ens agradi o no, és una altra, no? Però penso que és bo que puguem tenir aquesta interactuació. I com deia, crec que era el company en Pere Bernet, la participació no són només aquests projectes participatius, també són participar a les reunions que es fan veïnals. Avui, per exemple, avui mateix, des d'aquí a Olèrdola, doncs hi ha l'associació de veïns de Sant Pere Molanta, doncs ens va demanar una reunió amb alcalde i regidors per tractar alguns assumptes. Doncs avui farem una reunió per tractar tots aquests temes i que la gent tingui tota la informació d'allò que directament els preocupa, no? I això penso que és molt bo.
Ja em perdonareu que us he confós les veus, eh? Pere, Jordi, disculpeu-me perquè he tingut un lapsus per moments i m'he equivocat. El Pere l'he confós amb tu, Jordi, i
cap
a tu t'he confós amb el Pere. Total, que m'he liat
problema.
Jo sol. Bé, veiem una mica o analitzem aquestes dades i la veritat és que acostuma a haver-hi molt poca participació. Què creieu que s'ha de fer per incrementar-la? Com podeu empoderar la població i que vegin que són necessàries les seves propostes, la seva participació, que formin part d'aquest conjunt? Com creieu que s'hauria de fer?
Bé, jo...
Perdona.
No, crec que ho ha dit el Jordi abans, no? És super... La participació ha de néixer de la voluntat, de la participació de la neixa de la ciutadania. Aquesta és la que s'ha de promoure, la creació d'entitats veïnals i canals on ja la ciutadania es posi d'acord perquè les coses vinguin a l'Ajuntament, que són més feixucs els tràmits, no? com dient, ja d'una manera més cuinada, no? I també manca, a lo millor, una mica aquesta cultura, no? Estem ara acostumats pel tema de les xarxes socials de reaccionar de seguida i no entendre tots els processos que hi ha darrere i suposo, o almenys per part meva, la tasca s'està intentant enfocar per aquí, no? Ajudar les entitats per la seva creació i per establir diàlegs amb el veïnat, no?
Uh-huh. Jordi?
Però si partim de la base que el gran procés participatiu que ens hi trobem constantment són unes eleccions, ja siguin municipals, autonòmiques, etcètera, etcètera, clar, quan mires els nivells de participació, que a vegades... els anys que van molt bé, arribem al 65-70%, sempre et queda un 30% de gent que no et vota. Per mi això és un fracassem. Hauria de votar pràcticament la totalitat del cens. En un procés participatiu es considera que és un èxit quan s'arriba al 20% de la participació del cens. A mi em sembla insuficient. El que hem de fer...
Només? Només
sí,
un 20%?
És un 20%, es considera un èxit, sí.
Jolín.
És molt poquet. Clar, el que hem de fer és de dotar d'eines a la ciutadania i si no venen a votar, els hem d'anar a buscar. Hem de posar gent al carrer, amb diguem, les urnes, amb les tablets, amb totes les eines que tinguem a l'abast, perquè aquest 20% doncs, se superi amb escreix. Però realment és així, eh? Les dades són molt, molt demolidores en aquest sentit. S'ha d'anar a buscar la gent perquè participin, s'ha de dotar de totes les eines que es puguin i s'ha d'empoderar la ciutadania, les entitats, perquè se sentin partíceps. I una cosa que em sembla que ha comentat el Jordi, si no recordo malament, després hi ha d'haver un retorn, perquè si no hi ha un retorn del que és el procés, si no es veuen que s'executen les coses amb certa celeritat, i aquí també comentava el David el topall que tenim a l'administració, és la lentitud de tot el procés, si tot això no ho aconseguim revertir, generes frustració amb el participant del procés.
Mm-hmm. Totalment. Jordi?
Sí. És molt bo perquè ara comparteixo gairebé el 99% de tot el que estan dient els companys, no? Suposo que el fet de compartir regidories el que et fa és que veus realment quina és la problemàtica d'aquestes àrees, no? Però sí que referent a, per exemple, escoltava aquest exemple que deia en Pere, no? El màxim referent que tenim de participació ciutadana són les eleccions, i les participacions potser no són les que voldríem, però jo crec que també una part de culpa la tenim potser pròpiament els polítics, no? Potser tenim un sistema electoral que és bastant imperfecte, i per exemple, a vegades quan parlar de política amb els amics a vegades és fins i tot una discussió molt intensa, no? Però molts et diuen, escolta, és que jo, perquè jo voto un partit i després pacto amb un altre que jo no hi vull que hi pactin. I crec que falta un exercici de transparència de major nivell de que val, jo he votat un partit, després no vull que pactin amb aquests. Hi hauria d'haver una manera, alguna manera de vehicular aquesta expressió de s'ha de fer aquest pacte o no s'ha de fer aquest pacte. Perquè al final les decisions, sí que hem triat uns representants que després ells doncs han de vehicular aquest suport que han tingut amb estratègies i el que sigui, no? Però una mica respectar també la voluntat d'aquella gent que també els hi ha donat suport. És molt complicat això que estic dient, però sí que també hi ha d'haver aquest exercici de transparència que faci retornar una mica la confiança a la gent. Jo crec que és normal que també hi ha gent que estigui molt enfadada doncs, en vista d'alguns pactes que s'han vist arreu, no? No vull citar cap en concret, sinó que és una cosa bastant generalitzada que després la gent se sent una mica enganyada, no?
Mira, heu dit coses molt curioses, tots tres, i jo ara estava pensant en tres exemples que m'han vingut al cap mentre parlàveu. Un era el fet d'informar la gent, no? Fa escassos mesos, jo soc de Barcelona, trepitjo Barcelona cada mes aproximadament, i hi havia uns plafons enormes d'aquests de participació ciutadana. Me'n recordo que ma mare em va dir, això què és? És a dir, s'havien gastat un dineral en posar que hi havia uns pressupostos participatius, i de cop, bueno, clar, es gastaven aquells plafons a Barcelona, imagineu-vos, amb la de barris que hi ha, no vull saber els dinerals que hi havia. En canvi, molta gent de 70 anys, per exemple, ma mare, no sabia de què li estaven parlant. Això què és? Un altre exemple també és la comparació d'aquesta del 20%, que m'has deixat morta, Pere, amb el tema del 20%. En canvi, països com Holanda, com Suïssa, estan acostumats a aquesta participació ciutadana. Si volen que s'apugi el sou o el salari mínim interprofessional, que si volen que es faci, que és una normalitat en una democràcia. I l'altra és la que deia el Jordi, no? Aquests pactes que potser es podrien estalviar com a països com a França aquestes primeres segones voltes. No sé si encara tenim una democràcia molt, molt, molt nova, malgrat tenir 40 anys, i potser hauríem d'agafar models, tant que ens omplin la boca amb Europa, hauríem d'anar per aquestes vies. No sé què en penseu vosaltres.
És que precisament penso que ens falta una mica de cultura de participació, de participació ciutadana. Jo sempre em queixo, i sempre dic el mateix exemple, soc molt crític, per què no podem sotmetre a votació una nova Constitució, Estatut o diguem el que vulguem. Però, per exemple, aquesta Constitució espanyola que molts partits s'agafen i que sempre sentim que això és inconstitucional, estem parlant d'una Constitució de fa molts anys, una Constitució de quan jo tenia un any i no he pogut participar mai ni decidir si estic d'acord amb una Constitució que la van votar, la majoria dels que la van votar ja no hi són en aquest món. Per mi una Constitució hauria de ser una cosa viva, no una cosa anacrònica, morta allà, que l'agafem per el que ens convé i ja està, no? Penso que ha de ser una eina que s'ha de sotmetre a votació, doncs cada 5 anys, cada 10, el que establim, però no pot ser que agafem una eina de fa 40 anys que no té cap mena de... que no està adaptada a la realitat, ni de, però és que ni que ho forcem amb calçador, no? Llavors jo crec que és molt important que si no hi ha cultura d'aquesta, cultura de participació, i és el que deia abans, si des de nivells superiors al municipal no es fomenta això, difícilment o sigui, la participació la farem créixer. Però nosaltres penso que és important que no defallim, que seguim donant eines a la gent i que vegin que en el seu àmbit molt més proper, que és l'administració local, tenen capacitat d'influència.
Sí, jo, bueno, jo estic d'acord amb tot el que has dit en quant al tema de política general, però bueno, pensant més en la realitat local, nostre, jo el que ens trobem, per exemple, un poble com Cunit, que ens costa molt arribar a la ciutadania o amb les informacions que donem des de l'Ajuntament. Cunit no deixa de ser un poble que tenim ara al voltant de 14.000 habitants, estem a punt d'arribar als 15 i a més estem creixent molt, i la gran majoria d'aquests habitants que són de nou ingrés venen a dormir a Cunit, no, ja no participen de la vida del poble, de la política del poble encara més difícil, i l'esforç més gran o el més frustrant d'aquest aspecte és que tots aquests esforços no tenim canals per arribar-hi, que són molt complicats, no? Ja hem de, la Lourdes deia a Barcelona, de posar un cartell de participació ciutadana, però ens trobem que, per exemple, a Cunit, per una part de la població, que és important, a més, amb aquest creixement, que treballa a Barcelona i que ve pràcticament a última hora de la tarda, a Cunit, a casa seva, a sopar, a dormir, per matinar el dia següent, i que potser el cap de setmana surt fora, és molt difícil enganxar-la, no? I inclús informar-la de que existeixen aquests canals de participació, de que es poden apropar, de que des de la política, potser des de l'Ajuntament, volen ser més propers i tenir en compte les seves inquietuds. No tenim canals suficients per arribar a aquesta gent. Suposo que, bueno, és el que deia abans, aconseguir que hi hagi entitats en els barris, que aquestes arribin més al veí que tenen al costat, que serà la manera d'arribar, però això no es fa en 4 dies, evidentment, és una qüestió de cultura i participació que manca bastant i que s'ha de picar molta pedra en aquest aspecte, i no només una legislatura només o algú que tingui iniciativa, sinó que hauria de ser un projecte de futur per no deixar-ho anar, independentment de qui estigui al capdavant, no? És aquesta dificultat la que ens hi trobem, no? Que de vegades falta també que la iniciativa sigui conjunta de tothom i que tothom entengui aquesta necessitat. Parlo ara també del panorama polític, no? Que cada 4 anys pot canviar i les prioritats en quant a la participació poden ser radicalment diferents, no?
Em quedava... Sí.
Sí, deixa'm fer una puntualització.
Sí, sí.
Estic totalment d'acord amb el que dieu. I hi ha un tant per cent bastant important de gent que viu absolutament desconnectada de la realitat del seu municipi. No coneix ni com es diu l'alcalde, ni quin partit governa, i només se'n recorda de que realment té una administració local quan té un problema i l'ha de vindre a resoldre a l'Ajuntament o a l'administració que li pertoqui. I és amb aquesta gent el que s'ha de fer un treball intens per dotar-lo, doncs, de... explicar-los les possibilitats que té, les eines de que disposa, etc. Però això és una feina, com comentava ara en David, de formigueta, no d'una sola legislatura, sinó que és un treball de mica en mica, anar picant pedra i dotar-nos d'aquesta cultura participativa que molts països de l'entorn sí que disposen.
Doncs, perdoneu, però hem de finalitzar ja. Agrair-vos, com sempre, que estigueu avui al Penedès en Xarxa parlant d'aquest tema molt interessant. Pere Bernet, regidor de Participació Ciutadana de Sant Sadurní, Jordi Catasús, regidor d'Atenció Ciutadana i Comunicació d'Olèrdola, i David Marquinet, regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cunit. Moltíssimes gràcies i esperem retrobar-vos ben aviat.
Moltes gràcies a tots.
Un plaer, com sempre.
I així arribem a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a càrrec de la Goretti Martínez.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Sant Llorenç d'Hortons tindrà un parc esportiu a la zona del Pàmpol. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons l'avantprojecte de la zona del Pàmpol, un parc públic ben consolidat i distribuït en tres nivells, a l'inferior dels quals és on es planteja l'actuació que recull aquest avantprojecte. L'objectiu de la futura intervenció és aconseguir un parc públic inclusiu i obert a la ciutadania que, a més de disposar d'un espai de repòs, serà el punt de trobada de diferents pràctiques esportives i alhora el punt d'inici i final de recorreguts per l'entorn del municipi. El parc compta amb un nivell superior al llarg de la carretera de Gelida, un nivell intermedi amb un parc infantil i un camí, i un nivell inferior amb una esplanada més oberta. L'àmbit d'actuació comprèn, com dèiem, el nivell inferior, juntament amb els talussos fins al nivell intermedi amb una superfície aproximada de 4.700 metres quadrats. Per completar la urbanització s'ha optat per desplaçar l'espai per a gossos a una altra àrea propera i poder disposar així d'un nou espai completament dedicat a l'esport i al lleure. Convoquen una nova mobilització a Cunit per aturar la urbanització del sector Miramar. La ciutadania de Cunit i del Baix Penedès està cridada de nou a mobilitzar-se aquest diumenge en protesta pel projecte Miramar. La rotonda entre el Bonpreu i la Repsol acollirà a partir de les 11 del matí aquesta concentració. Serà la segona que es fa després de la que va tenir lloc a mitjans de setembre. Des de SOS Natura Cunit demanen l'extinció d'aquest projecte que preveu urbanitzar el sector de Miramar. Això suposaria talar més de 91.000 metres quadrats de bosc mediterrani per fer-hi un centenar d'habitatges, un polígon industrial i un hotel. L'entitat ecologista recorda a l'Ajuntament que aquest projecte es troba entre els que la Generalitat creu que cal revisar. Així queda reflectit el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del Litoral que es va fer públic fa uns dies. En canvi, ni aquest projecte ni el de la Plana del Castell formen part dels projectes als quals s'ha aplicat una moratòria d'un any. El claustre de Sant Francesc de Vilafranca acull l'exposició Entre Terres Palestines. Fins al 24 d'octubre, el claustre de Sant Francesc acull l'exposició En Terres Palestines, organitzada pel col·lectiu Penedès en Palestina, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La mostra vol reflectir les diferents problemàtiques resultants de l'ocupació d'Israel sobre el territori palestí. És una exposició que se centra en les especificitats de cada territori partint de l'experiència de la participació en brigades per part de membres de l'entitat. El col·lectiu Penedès en Palestina es va presentar a Vilafranca el febrer del 2019 i va néixer amb l'objectiu de denunciar i testimoniar la situació i el moviment de resistència palestí i organitzar campanyes de solidaritat sobre el terreny amb les brigades que s'organitzen des de la recol·lectiva. I acabem explicant-vos que la judoka d'Olèrdola Laia Flix es proclama campiona de Catalunya sènior. Laia Flix del club judo Olèrdola Uematsu Sant Sadurní és campiona de Catalunya sènior des d'aquest dissabte. En el campionat de Catalunya disputat al recinte Llars Mundet de Barcelona, Flix va guanyar amb superioritat els seus tres combats en la categoria sènior de fins a 63 quilos. En el mateix campionat també hi van participar tres representants masculins del club, Dani Romero, Eloi Lloses i Ivan Moroz. Els tres no van poder optar a podi, tot i que Ivan Moroz va guanyar dos dels combats.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquesta temporada 2021-2022 seguim parlant d'ocupació i de formació amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Coordinant aquestes trobades, retrobem la Mercè. Mercè, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui, Mercè, vols posar el focus en l'empresa i l'ocupació.
Sí, així és. En una tipologia d'empresa molt important per nosaltres, que són les empreses d'inserció laboral.
Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull a l'agenda, que hi ha més imminent.
Així mateix. Bé, jo us vull informar de l'oferta de formació professional per a l'ocupació que tenim en vistes. Són cursos que tenen la data d'inici a partir de gener de 2021 i són cursos en diferents especialitats. Tenim gestió administrativa, activitats auxiliars de magatzem, neteja de superfícies immobiliari en edificis i locals i operacions bàsiques de cuina. Són cursos entre 200 i 900 hores i bé, ja anirem informant a través de la web i d'aquest espai. Però ens interessa principalment, bueno, abans dir una cosa, aquests són cursos que estan pendents d'aprovació pel Servei d'Ocupació de Catalunya, però tot i així nosaltres ja tenim la prescripció oberta per anar-hi treballant i que la informació vagi corrent.
I que el més probable, el 99%, és que s'acabin concedint, no? I per tant, la incertesa és mínima.
Sempre és així. Esperem que continuem. I després us faig esment d'un altre, que és de més curta durada i té una data d'inici imminent, el dia 25 d'octubre, que és el de un que hem anomenat Més que Transportistes, d'acord? És un curs pensat, un curs tècnic pensat per a persones que tinguin interès i motivació en reorientar-se cap al sector del transport de mercaderies, fins a 3.500 quilograms de tonatge, o persones que ja estiguin experimentades i vulguin reciclar-se. Llavors, aquest curs és un curs de 120 hores, és de curta durada, però també hi ha places encara i ens interessa molt que les persones en tinguin coneixement.
Aquesta és l'agenda que podeu ampliar segurament en algun web, podem donar alguna informació?
Sí, a la web ocupació.vilafranca.cat per tenir informació i per fer les prescripcions.
Obrim ara el debat, aquesta tertúlia que avui farem al voltant de la col·laboració entre el Servei d'Ocupació i aquelles empreses d'inserció laboral que operen al Penedès. Com deies, unes empreses amb unes característiques especials, definides.
Especials. Exactament. Tenen com a objectiu la integració sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social. Són una tipologia de persones amb les quals nosaltres treballem. Per tant, és importantíssim la col·laboració d'aquestes empreses. Per a tal fi, hem portat dues persones d'aquí al costat. Tenim, d'una banda, el Xavier Sanabra, que és tècnic coordinador de l'Oficina Municipal de Treball del Servei d'Ocupació.
Benvingut, Xavier.
Hola.
I en David Ugas Vinyes és gerent de l'empresa Garbet, una d'aquestes empreses dedicada a la neteja professional.
Bon dia.
Gràcies.
D'altra banda, tenim una persona que estarà en antena via telefònica, que és la Catherine Cárdenas. És una usuària del nostre servei, del Servei d'Ocupació, a través del programa CRIT, que és el Centre de Recursos per a la Inclusió i el Treball de què disposem, i actual treballadora de Garbet.
Abans d'entrar en matèria, podem explicar bé què és una empresa d'inserció laboral, Xavier?
Sí. Mira, una empresa d'inserció laboral és per un cantó és una empresa i, per tant, té una activitat, i aquesta activitat ha de funcionar i ha de permetre que l'empresa funcioni, però té l'especificitat de que hi aniran a treballar en aquesta empresa amb una ràtio determinada, em penso que és el 50% de la plantilla. Igual no és exactament el 50%, però bueno, hi ha un volum de contractació que ha de ser ocupat per persones que es trobin en una situació de risc d'exclusió social. Per tant, és una empresa que per un cantó ofereix un servei i per un altre cantó té un valor social que ha d'estar funcionant i que ha de revertir en el territori.
N'hi ha moltes d'empreses d'aquestes característiques al Penedès?
Al Penedès, en principi, n'hi ha dues que estiguin funcionant. Tot i que hi ha una tercera, ara ho detallarem. Al Penedès, per un cantó hi ha Garbet, que avui tenim el seu gerent aquí acompanyant-nos, no?, i que ens explicarà l'experiència de Garbet, que és molt interessant. I per l'altra banda hi ha 9-7, que 9-7 és empresa d'inserció, ho dic així una miqueta de memòria, però jo diria que des del 2005, i que juntament amb Nou Verd són dues cooperatives que s'engloben dintre del grup Entrem. I deia que n'hi ha una tercera.
I aquesta tercera possible?
Sí, perquè hi ha l'altra cooperativa, que és Actua, està tirant endavant una empresa d'inserció, però en aquest cas seria el Baix Penedès, seria el Vendrell, però d'alguna manera també té una certa vinculació amb la nostra comarca.
Ara has anomenat casos pràctics d'empreses d'inserció laboral. Quin àmbit solen treballar? Quins sectors són més específics, més propis d'aquestes empreses?
En principi, les empreses d'inserció poden treballar en qualsevol àmbit, i si miréssim el registre d'empreses d'inserció que hi ha a Catalunya, doncs veuríem que hi ha una diversitat molt gran. Per tant, una empresa d'inserció no està obligada a treballar en un àmbit determinat. Generalment treballen en àmbits de serveis o bé a la comunitat o bé serveis a les persones. Seria el principal sector a la que es dediquen, però el que sí que ha de quedar clar és que una empresa d'inserció es pot dedicar a qualsevol tipus d'activitat.
I a l'altra cara de la moneda, quines persones poden ser contractades per aquestes empreses d'inserció laboral? Quin perfil haurien de tenir?
Correcte. Cal diferenciar dos tipus de contractació que hi haurà en el marc d'una empresa d'inserció. Per un cantó, hi hauria les contractacions del personal que s'anomena d'estructura, que és el que ha de garantir a tots els nivells que l'empresa doncs, té una continuïtat, i després hi haurà tot el que són els contractes d'inserció, que és una modalitat de contracte que està contemplada per l'administració, amb el qual s'ha de complir una sèrie de requisits i en els quals bàsicament només hi pot accedir una empresa d'inserció, i el que sí que és important és que qualsevol persona que pugui arribar a tenir o a ser contractada amb un contracte d'inserció ha de ser una persona que es trobi en una situació de risc d'exclusió social o d'exclusió social, i això ha de venir avalat forçosament per una valoració per part dels serveis socials del municipi.
I és important que aquestes persones, a banda de l'aval i el vistiplau de serveis socials, que entenc que les tutelen i les ajuden en diferents àmbits del seu dia a dia, és important també que tinguin un itinerari d'inserció?
És imprescindible. No, el que no té sentit és que una persona, pel fet de trobar-se, que tothom s'hi pot trobar en una situació de risc d'exclusió, entri a formar part d'una empresa d'inserció. No, això ha de ser fruit de tot un treball global en el que la persona que està segurament doncs, sent acompanyada per part de serveis socials, si es donen els condicionants i aquesta persona a més així ho pot determinar en la seva evolució futura, doncs comenci a fer una sèrie de passos que segurament doncs, vindran per determinar de què vol treballar, quina és la formació que necessita per poder treballar en aquest àmbit i quines són les condicions que es requereixen per poder tirar endavant un contracte laboral. Quan tot això aquesta persona ho ha anat treballant, fruit d'aquest treball, segurament sorgirà la possibilitat de, durant un temps, perquè els contractes d'inserció són temporals, mínim, podria haver-hi un mínim de 6 mesos, però generalment són mínim d'un any i màxim de 3 anys, així ho estableix la normativa vigent, doncs aquesta persona és probable que, si té el perfil adequat i si l'empresa d'inserció està buscant fer alguna contractació, doncs que li sorgeixi aquest contracte. Però aquest contracte no serà la finalitat, serà una eina més dintre de l'evolució que està fent aquesta persona per arribar a tenir una contractació en l'empresa ordinària, que seria l'objectiu òptim de qualsevol dels itineraris que s'estableixen.
Per tant, després d'aquest entre 1 i 3 anys d'estada temporal en una empresa d'inserció, la finalitat i el que es vol és que acabin inserits al mercat laboral normal, entre cometes, eh?
La finalitat és que qualsevol persona tingui un projecte que li permeti tirar endavant amb la màxima autonomia el seu projecte vital. Per poder fer això, tots necessitem feina. Sí? I l'empresa d'inserció és una bona, és un bon trampolí, és una bona ocasió per poder consolidar aquest projecte, perquè doncs, sí que és cert que quan et trobes en una situació d'exclusió social, doncs vol dir que hi ha alguns àmbits de la teva vida que cal poder treballar i cal poder consolidar i que necessites un acompanyament i necessites tot un desenvolupament per poder aconseguir aquesta estabilitat. Però lo important és que cadascú pugui tirar endavant el seu projecte, i per tirar endavant el seu projecte una eina fonamental és tenir un contracte, i aquest contracte l'òptim és que sigui dintre d'una empresa, nosaltres en diem ordinària, que no tingui aquesta finalitat social.
Com podeu escoltar, el Xavier Sanabra coneix bé la tasca de les empreses d'inserció laboral. Això vol dir que hi ha una relació estreta entre el servei d'ocupació i aquestes empreses?
Sí, i tant. Des del servei d'ocupació treballem conjuntament amb les empreses d'inserció, perquè són des del punt de vista del Servei d'Ocupació són eines importantíssimes per poder generar aquests espais en què les persones que tenen que es troben en aquesta situació puguin aprendre, formar-se, projectar i desenvolupar les seves competències personals i professionals. I llavors, en aquest sentit, específicament a Vilafranca, jo penso que ho hem de remarcar, tenim el CRIT, que és el Centre de Recursos per a la Inserció en el Treball, que és un servei que tenim compartit entre el Servei d'Ocupació i els serveis socials, de manera que hi ha un contínuum entre l'acompanyament que es fa a les persones i a les famílies des de serveis socials i aquest servei i aquest acompanyament es continua fent des del Servei d'Ocupació, de manera que quan les empreses d'inserció necessiten poder incorporar personal, ja hi ha tots aquests itineraris que estan funcionant ja des de serveis socials dintre d'ocupació i que es continuen treballant en un context de col·laboració dintre de les empreses d'inserció, ja sigui Garbet, amb qui treballem i treballem la mar de bé, o ja sigui 9-7, amb qui també treballem igualment d'una manera òptima.
L'administració està obligada, entre cometes, a contractar persones provenients d'empreses d'inserció laboral, o l'administració és més sensible a aquesta realitat i ho fa en major mesura? Com funciona?
Hi ha tot un ordenament de contractació per part de l'administració, que l'Ajuntament de Vilafranca evidentment ja compleix, però per altra banda sí que, i de manera també específica des de l'Ajuntament de Vilafranca, es promou al màxim poder comptar, seguint la reglamentació que estableix les lleis de contractació, en què, en la mesura que sigui possible, empreses amb finalitat social puguin cobrir els serveis que necessita la població, de manera que, a part de que es dona el servei concret doncs, a la població de Vilafranca o a l'Ajuntament, es promouen també contractacions socials, i això jo voldria remarcar que des de l'Ajuntament, igual que tenim el CRIT, que és un servei compartit entre serveis socials i ocupació, també hi ha tota una línia de promoure una contractació amb finalitat social que genera llocs de treball i que, per tant, permet que persones que es troben en una situació de dificultat puguin arribar a trobar feina i estabilitzar la seva situació.
Anem ara a conèixer el punt de vista des d'una empresa d'inserció laboral, com és el cas de Garbet, amb David Hugues. Quin és l'objectiu bàsic de Garbet?
L'objectiu bàsic és que les persones que entrin dins la nostra organització en aquests projectes d'inserció, aquests itineraris, quan surtin estiguin preparades per afrontar aquest món laboral ordinari. Per això tenim tota una sèrie de mitjans i de persones que estan treballant amb ells constantment, se'ls estudia tot el tema competencial, se'ls fa un seguiment adequat, se'ls ajuda psicològicament, perquè sobretot quan s'acabi aquest procés que ells tenen garantit de 2 anys, 1 any, i tinguin que sortir al món real, doncs estiguin capacitats. Aquest és el nostre objectiu, que la gent que entri dins la nostra organització pugui sortir preparada i adequada per poder enfrontar-se al món real, al món ordinari, on la feina és la que hi ha.
I quins són els serveis que ofereix Garbet? En quines àrees treballa?
Nosaltres treballem bàsicament en 4 àrees. Una és la neteja d'edificis, l'altra és el manteniment d'edificis i d'instal·lacions. La tercera seria tot un tema que hem obert nou, que és tot el tema de distribució de producte ecològic. Has de pensar que nosaltres estàvem gastant al voltant de 40.000 envasos l'any i ara en passem a gastar 400. Tot és un tema que hem estat treballant amb diferents partners per tal de poder desenvolupar un producte propi que ja el tenim, que sigui completament ecològic. I llavors també fem bugaderia insourcing, o sigui, bugaderia dins a les residències. Aquests són els 4 nostres grans eixos.
Garbet no ve del Penedès, sinó de l'Empordà, però recentment heu obert delegació, un espai visible a Vilafranca.
Sí, Garbet neix a Figueres com a cooperativa l'any 2004, una conseqüència d'uns cursos que feia el SOC per gent immigrant i que llavors quan acabaven aquests cursos no hi havia feines, van decidir crear aquesta cooperativa per poder donar sortida a aquesta gent. A partir d'aquí va creixent, es traspassa a l'àrea metropolitana de Barcelona on té un impacte important. En el 2014 es fa una fusió amb una altra cooperativa, que és ja quan fa el gran pas Garbet, que era feines de casa, i ara actualment tenim centres a Girona, a Llinars del Vallès, on tenim tot el que és el tema de manteniment i distribució, la nau, diguem. A Barcelona, evidentment, que és on tenim la seu central, a Vilafranca, i ahir vam obrir a Galícia, un centre. Uau,
a Galícia. Quin salt.
Sí, sí, ens van venir a la Xunta a demanar si podíem fer una rèplica del nostre projecte allà i ara comencem.
Com abordeu el procés d'inserció d'un dels vostres treballadors?
Nosaltres, aquesta persona, quan, d'acord amb els serveis socials, es decideix quina persona ha de cobrir aquest lloc de treball vacant que hi ha, d'entrada se li fa un acompanyament inicial, se li fa una formació teòrica, perquè a vegades la gent es pensa que netejar és molt senzill i netejar té la seva complexitat. Durant aquest procés se'ls fa un seguiment acurat a cada persona, se'ls fa unes tutories, se'ls fa una formació, dependent de les seves mancances o les necessitats que ells puguin tenir, i quan acaba aquest procés el que fem és, hi ha una prospectora, que és la que es dedica a buscar doncs, empreses que ens vulguin a la gent que està acabant, no? Què passa si una persona doncs, no està prou preparada encara per anar al món laboral ordinari? Doncs nosaltres, que això és un fet que ens diferencia una mica, el que fem és que aquesta persona segueix amb nosaltres fins que els tècnics no diuen que està prou preparada per sortir, encara que no estigui dins del projecte, no estigui dins la subvenció, el que sigui, no deixarem mai una persona que estigui, no estigui preparada per anar al món real, no la deixarem mai sola. Ens neguem a agafar una persona en situació complexa per tornar-la a deixar en situació complexa. Tant segueix amb nosaltres encara...
Més enllà d'aquells 3 anys que ens deia el Xavier.
Fins que no la veiem preparada per poder doncs, desenvolupar la seva tasca en aquest món real que els hi tocarà viure. No?
Perquè en el moment de contractar una persona per ocupar un lloc d'operari de neteja, quines competències primen a l'hora de fer la selecció? Què és més important?
Una, que tingui ganes de treballar.
Ja està,
sí.
Així de senzill.
Sí, a partir d'aquí els formarem, els educarem, però sobretot han de tenir ganes de treballar, han de tenir ganes d'anar endavant. Aquests llocs que nosaltres podem oferir, que ens hauria d'oferir 5.000 més, però no podem, hi ha molta gent que els necessita. Llavors, qui accedeix a aquell lloc ha de tenir les ganes, la força de treballar, de tirar endavant, de voler sortir-se. No per ser inserció es pot venir a fer el que un vulgui, es pot venir aquí i, bueno, doncs mira, vaig a passar... No, no, han de ser persones que tinguin ganes de treballar. La formació ja els hi farem, però l'important és que tinguin ganes de treballar. Nosaltres, com a cooperativa d'inserció, no mirem ni edat, ni sexe, ni religió, ni color. Ara explicava doncs, que aquest any hem tingut un cas de que hem agafat una persona de 71 anys a treballar.
Perquè, hauria d'estar jubilada, no?
Però com que no té l'edat de jubilació, no podia, li falten uns anys, doncs l'hem agafat, no ens importa. Si té ganes de treballar, és igual.
I ens falta conèixer una veu, un altre punt de vista, una altra realitat, que és la d'una treballadora d'una empresa d'inserció laboral, en aquest cas de Garbet mateix, i usuària del programa CRIT, del qual hem parlat, és la Catherine Cárdenas. Buenos días, Catherine.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y hacernos llegar tu testimonio. Cuéntanos, ¿qué trayectoria profesional tenías antes de llegar al servicio de ocupación, a la FACINA?
Bueno, antes de entrar al proyecto trabajaba en una franquicia del Domino's Pizza.
¿Y cómo conoces o cómo llegas al servicio de orientación en Vilafranca?
Pues por medio de los servicios sociales, por la asistenta, había escuchado, se lo pregunté y ella me explicó que era un programa que para personas que, bueno, que estábamos como vulnerables, ¿no?, de alguna manera.
Uh-huh.
Sí.
¿Las sesiones de orientación fueron útiles? ¿Qué valoración haces?
Sí, son muy útiles, o sea, te abren como un espacio, ¿no?, para que tú vayas como orientándote y bueno, es orientación más que todo, ¿no?
Y una vez has hecho estas sesiones de orientación, en tu caso tuviste la oportunidad de trabajar en Garbet, ¿qué tal la experiencia?
Satisfactoria.
Satisfactoria. En pocos años ha cambiado mucho tu situación laboral. ¿Ha costado adaptarse a este nuevo entorno laboral?
La verdad es que no me ha costado. No he tenido problemas porque he tenido buena orientación, me ha explicado muy bien, mis compañeras muy acogedoras, la de inserción, la de laboral, ninguna queja de ellas, la verdad. Me han hecho sentir como me han hecho sentir como que no se me dificulte, pues, aceptada de alguna manera.
¿Y qué te planteas profesionalmente a partir de ahora? ¿Cuál es tu horizonte?
Bueno, tengo la visión de seguir trabajando, emprendiendo. Me impuso mucho a la hostelería, porque es lo que tengo más experiencia. Pero si puede ser de aún de limpieza y eso, tampoco no tengo ningún problema, porque soy una persona que se adapta a las situaciones y con muchas ganas de trabajar siempre. Entonces, eso.
Uh-huh. ¿Y personalmente recomendarías hacer un itinerario de orientación para poder enfocar la vida profesional, como hiciste tú en su momento?
Sí, sí que lo recomiendo, porque eso te ayuda como, ¿no?, a saber tus lados fuertes, tus lados débiles, ¿sabes? Te ayuda un poco a dónde enfocar el mañana, por decirlo, aunque sea incierto el mañana, te enfoca como para decir, a este lado voy porque es donde me va mejor, o a lo mejor hay más posibilidades de tal cosa. Sí, sí lo recomendaría. Te ayuda bastante a tener una visión, ¿no?
Catherine Cárdenas, muchas gracias por habernos acompañado hoy, comentando y compartiendo con los oyentes tu testimonio. Un placer.
Igualmente a usted, muchas gracias
mucha
por invitarme.
Suerte.
Gracias.
Adiós. I agraïm també la presència a l'estudi de Ràdio Vilafranca, al David Ugas, al Xavier Sanabra i a la Mercè. Amb la Mercè ens anirem retrobant un cop al mes en aquestes tertúlies. Gràcies a tots, bona setmana.
Moltes gràcies. Gràcies.
Avui hem reprès per primera vegada aquesta temporada aquestes cites mensuals amb el Servei d'Ocupació de Vilafranca per parlar d'ocupació, de formació, i tornarem un cop al mes. Ara és qüestió de mig minut i arribem a les 10 menys 2 minutets, desconnexió, notícies, i seguim amb el Català al carrer. Recordeu el número de Ràdio Vilafranca, 938172626, perquè torna la Teresa amb el concurs del català i un llibre de regal. Yeah.